Desaparejo, Joan Masdeu, ens ha portat fins al punt de les 12, aquell moment que li donem pas ja a la segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora i ho farem amb les seccions habituals. Primer, l'abans de l'informatiu, sabrem quines són les notícies que es tractaran a l'informatiu de la una i després el concurs, els telèfons que ja estan oberts, hem rebut algunes trucades, ja tenim alguns números assignats, però ens en queden molts per donar. I és el que farem un cop obrim els telèfons. I el que farem ara, tan bon punt el tinguem ja en el seu lloc, és donar-li la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, gràcies.
Com està la situació?
Bé.
Ei?
Ara una mica més reposat.
Sí, sí.
Fa una estona prou atabalat. Però això què n'heu de fer? Jo us explicaré les notícies tan ben construïdes com puguem, que ens hagi costat més o ens hagi costat menys processar tota la informació, són coses que queden en el nostre safareig.
El mobile bé? Has vist alguna cosa?
El mobile es veu que sí, es veu que qui pot arribar-hi, es veu que qui té taxi, doncs li va molt bé. Qui ha d'agafar el transport públic... I no pots fer el Cabify ni l'Uber perquè ara resulta que no tenen permisos i els taxis grocs i negres doncs van com van, superadíssims.
Molt bé.
Doncs no és qüestió del nostre informatiu, això.
No és qüestió, però sempre va bé fer allò que fem, un toc a l'actualitat, i avui l'actualitat passa per Barcelona amb aquest congrés dels mòbils que ja, el mòbil que tens ara tu mateix ja ha quedat, ja és obsolet.
Ja ho crec, però també els mòbils que surten de cap i de nou, un 90% de la gent que el compra no en fa servir ni el 10% de les seves capacitats. Però és allò, mira, perquè m'apunxes, si m'apunxes trobaràs sang, Joan.
Punxo.
Un 90% de la gent que es compra el mòbil més modern del món no n'utilitza ni el 10% de les seves possibilitats. Ara...
Vesteix.
Pots anar esparracat amb la roba de fa 3 temporades, però si treus de la butxaca l'últim model de mòbil, sembla que qui sap què. Lligues més si tens un mòbil així?
Home.
Lliga la joventut, o la gent gran, perquè de joventut...
Home, marques un tàntol, com sol dir. Mira, ja tinc el nou el Samsung 10, Plus.
També però de la manera com estan els sous i com està la feina en el sector juvenil, Joan, han de treballar mesos per poder-se comprar un mòbil d'aquests, no?
Pensa que el mòbil que surten ara ha sortit, aquells que són ara que es despleguen, això em val a 2.000 euros.
Joan, saps una cosa?
Anem per el que ens toca.
Posa sintonia d'informatius, que avui el que hem de fer és parlar de llibres, pas de mòbils.
Vinga, parlem de llibres.
L'Escala es converteix en aparador nacional del llibre independent en primera edició de la Vila del Llibre. De divendres a diumenge, més d'una setantena d'activitats i més de 3.000 persones van passar per aquestes diferents activitats, des del mercat de llibreries o d'editorials independents a la platja, al mercat de Vella, els Encants, l'Escape Room, les presentacions a l'Alfolí i en diferents comerços privats, les visites guiades i, com a fet sobretot especial, poder visitar, poder veure, no pas tocar, però poder veure el manuscrit original de Solitud, en serien algunes de les fites imprescindibles. Tal i com s'ha dit fa ben poca estona en roda de premsa a l'Ajuntament, la Vila del Llibre té continuïtat i la satisfacció, de moment, tot i algun matís, la satisfacció és absoluta. Aquest cap de setmana, a banda de llibres, doncs s'han passat comptes, i ens fixarem sobretot en una de les dues assemblees, l'altra la guardem per demà, com és l'assemblea del CER. Es passava comptes de la quinzena de seccions que hi ha en actiu, es formalitzava pràcticament el traspàs de funcions de la Mercè Rueda cap al seu successor, i a banda del que era la informació més administrativa de divendres, aquesta pau social... s'acabava d'expressar diumenge amb el vermut del soci, que substitueix el que era el dinar del soci. Vist el canvi, o ara toro passat, es pot ben dir que el canvi ha estat molt ben acollit i més d'un centenar o un centenar llarg de persones va passar per aquest vermut.
Hi era.
Feia goig,
estava bé, molt bé.
Amb l'oreig de mar que ho arrodonia amb les notes de l'habanera.
Sí, estava la sala plena i feia si és un vermut a peu dret, que allò et dona aquesta diferència que tu pots anar a parlar amb un, parlar amb l'altra, cosa que si estàs, esclar, si estàs en una taula sentat, si no es pas allà les postres que ja t'aixeques a parlar amb un o amb l'altre, però el peu dret ja saps el que té, no? Que pots interlocutar. Amb més gent.
Interactuar, interlocutar, intertractar, d'això,
amb tots
i de tot. Aquests són els temes centrals que encara rodonem amb els resultats esportius del cap de setmana. Destacar-ne una victòria més del primer equip de l'Escala, 0-2 aquest cap de setmana, en què guanyen tots els capdavanters. Guanya l'Escala, guanya el Guíxols, guanya el Bescanó. Per tant, a la segona catalana, sin novedad en el frente, que es deia fa uns anys. Per tant, l'ordre i la classificació no pateix cap alteració i l'Escala manté intactes, això sí, amb una jornada menys, les seves aspiracions d'ascens a la primera catalana. Dels esports saltarem a la cultura i avui que som dilluns comencem a parlar i amb detall del Carnaval 2019. Perquè ja hem entrat en la setmana de Carnaval.
Què me dius?
Dijous no. Gras, en divendres primeres festetes a les escoles, dissabte els actes infantils, diumenge la gran rua, dilluns el dinar de germanor.
Ja hi som.
I Girona, perquè aquest any va tard.
Però encara que anant tard, és allò que sempre a última honra toca alguna cosa, algun punt de soldadura.
Sí, i les corredisses que hi ha de punts de cosir també, i aquest tràfic, hi ha tràfic de vestits i de disfresses amunt i avall. Tu de quina colla és això? Que no ho vegi, però fes-me quatre punts aquí, em basta amb això, patim. I les carrosses pla, on te me vas a parar. Val, en fent, que tinc molt d'informatiu per arrodonir, fins aquí l'informatiu.
Molt bé.
Ep, si vos, Joan, hi posarem una mica de temps. Domini absolut del sol i del cel, serà una mica més de fresca a primera hora, però primavera avançada a migdia. Ja et dic jo que sí. Música.
Vinga.
É o Brasil brasileiro, terra do samba e pandeiro. Cigana guerreira, você é nossa luz.
Això és música de Carnaval. Vinga. El sorteig que obríem ja telèfons divendres i crec que en tenim dos, tres.
Tants com tres.
Tants com tres.
Amb el número 1, Salvador Simón, amb el 2, la Mercè Gusó, amb el 3, en Ramon Ministral, amb el 4, 972-77-1000. Què hi va?
Això és l'important, saber què hi va.
Un dècim de loteria que regalarem el dimecres, en dècim de loteria en aquesta ocasió el número 15.608, 15608. Gentilesa de l'administració de loteria L'Anxova Milionària de l'Escala, al carrer Enric Serra. Això el regalarem dimecres, el sorteig és dijous. Vull dir, el dècim que us regalem participa en el sorteig de Loteria Nacional del dijous. I el divendres, tancant setmana, regalem una calçotada per dues persones al Mesón del Conde. En Joan ho sap, jo ho sé, tots els oients saben.
Segur que sí.
Que les millors calçotades del món
les trobareu al Mesón del Conde. I a la trucada, que ja la tenim a punt. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb la Fran...
La Francisca, què tal?
A prop de bé.
Sí.
Francisca Calló, el número 4, Francisca.
Ah, molt bé.
La Francisca Calló aquesta setmana juga per la loteria i prou.
Sí.
Ja heu anat a fer la calçotada? Ja hi ha anat algú?
Diumenge.
Ah, diumenge, molt bé.
Ja... Va anar-hi o hi anireu?
Iran, el meu fill.
El diumenge de Carnaval, mira que bé.
Sí,
molt bé, bon dia per anar-hi.
Sí, que sí.
Ja ens ho explicaràs com li ha anat, aviam.
Suposo que bé, no sé, a veure. Ja m'ho dirà i llavors ja us ho explicaré.
Perfecte, vinga.
Vale.
Molt bé, Francisca, gràcies per trucar. Que hi ha sort,
adéu.
Bé, doncs el telèfon que està sonant, arriba de fons, i de fons passa per aquesta taula i ho deixem anar a l'aire. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, amb alegria.
Bon dia, setmana de Carnaval.
Sí, senyor.
Estem tot liats.
Ja ho veig.
Tindràs el número 5, Xico.
El 5 ja te la tinc.
Ja te la tinc.
Vosaltres que parlàvem abans del carnaval,
sí.
Ara anem a tope, ara. Encara que faltés un mes i diem, sí. Diem a tope. Igual.
Encara que el carnaval fos el mes de juny, l'última setmana seria...
Sí, sí. L'últim dia encara s'ha de fer un punt de soldadura, o no?
Home, mira, ben bé ho has dit. Saps que hi ha punt de soldadura, no?
Sí, bueno, més o menys em penso que ja ho heu explicat més d'una vegada, no? D'aquestes, sí, aquests sí. Últims tocs o retocs que s'han de fer o coses...
No,
de...
Mira, aquí no, 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 no. Les dones sempre deien... Aquí què hi farem, aquí, infogades, jo... Aquí ve, punt de soldadura.
I així
va quedar. I al final van dir, mira, fotrem punt de soldadura a la carrossa.
Mira,
ja està.
Ja està. I fa dies d'això, ja.
Sí, que fa dies.
Hòstia, abans de la guerra, quasi bé.
Tot, ara no ens passem.
Podem 35 anys de carrossa i el picaràs.
Sí, em penso que sí que era abans de la guerra, segur. Sí. segur.
Va, home, què havia de ser abans de la guerra? Va, no m'enganyeu, que llavors jo m'ho crec tot, al final.
Ens ha de dir de quina guerra, és que hi ha hagut moltes guerres, eh? Pot ser la guerra del Golf, eh?
Pot ser qualsevol guerra, no?
Clar,
abans de la guerra.
La guerra de l'antiga Iugoslàvia, la guerra del Golf, sí, clar, sí, hi ha moltes guerres, perquè
abans, mira, abans de la guerra de Cuba, si et sembla. Va.
Xico, bueno, bé, Xico.
Quedeu suspreus el nivell que hi ha, eh?
Sí o no?
Sí, a veure,
Sí.
A veure.
L'altre dia van venir el polític, si no van venir a la televisió,
sí.
I no us deia res, perquè estava tot embastat.
Clar, abans us la guardeu, però, eh? Us la guardeu.
Ara es comença a veure pinzellades de pintura, ara.
Ui.
Ah, està bé. Veus? Un altre títol.
Dissabte i diumenge hem anat, també. Dissabte i diumenge hem anat.
Està bé. Un altre títol, sí. per un grup. Pinzellades de pintura.
Sí. Això. Un toc de pintura.
Tu, que el divendres no vaig poder estar al tanto d'aquí, va tocar o tocar?
Ah, no t'ho explicaré pas. A la taula d'en Bernat, qui no hi és comptant.
Tu, jo tenia el de la por, ja tenia.
No sé pas, el de la por.
Va pas tocar res, Xico.
No,
ja ho haguessis sabut. Segurament algú ja t'ho hagués dit.
Ja, algú t'hauria fet saber.
Esperem que estigui ara, no?
A veure, si hi ha sort.
Tant de bo. Tens el número 5, dèiem.
Molt bé, Xico. Bueno, gràcies per trucar, que hi hagi sort.
Bon dia.
Igualment.
Adéu.
El 5 per en Xico i el 6 per la Dolors Llós.
Molt bé.
I anem sumant, que ens ha arribat via correu de paper, mentre estàvem
xerrant
amb en Xico.
Molt bé, si et sembla, deixem aquí.
Deixem-ho aquí.
I t'esperem a la una.
Fins a la una.
Molt bé, doncs ja hem obert el telèfon avui dilluns, demà dimarts igual, dimecres recordin el sorteig i divendres l'altre sorteig, dijous també tornen a estar oberts els telèfons. Amb tot això, posem un xic de pau i la pau sempre ens la porta la música, també altres coses, però sobretot la música del Llimoner. I qui ens canta el Llimoner? No és el Limón mi Limonero, sinó és un altre Llimoner, ens ho canten els Blaumut.
L'arbre cau, talla comunicacions, vols d'ocell sobre el llit, massa vent, pastilles per anar a dormir. Quan la llum del meu carrer il·lumina el llimoner, les paraules àcides fan històries ràpides. Foc al bosc, nius de te, capitans abandonant el seu vaixell. Quan la carta arribi a port, quan algú l'envia al mateix lloc. Les estones plàcides semblen hores mínimes. Quan la llum del meu carrer il·lumina el llimoner, les paraules àcides fan històries ràpides. timoner. Les paraules àcides fan històries ràpides. Quan la carta arribi a port, quan algú l'envia al mateix lloc. Les estones plàcides semblen hores mínimes.
Bé, doncs aquest era el que ens portava el llimoner, que ens portava el blau mot. 12 i 17 minuts.
El més calent a l'aigua.
I continuem aquí, el més calent a l'Aigüera, 12-17 minuts, i farem un canvi avui a l'ordre de la programació, perquè quasi la segona part teníem el doctor Producte, sempre amb en Jordi Jaques i Abel Font, i el passarem ara en aquesta primera part d'aquesta segona hora, el programa, la secció que ens porta sempre sobre el món de la cuina. En Jordi Jaques, que ens ensenya les propietats d'un producte a cuinar un menú assequible i saludable en tots els sentits. I avui a la consulta del doctor Producte, la tècnica ens porta cap a la tradició del confitat. Jordi Jaques ens ensenya com confitar pedrers de pollastre i després ens prepararà un arròs de carxofes amb pedrers confitats. Doncs anem. Ara amb la doctor, amb el doctor Productes, és a dir, ens anem a la seva consulta.
Continguts en xarxa.
Una setmana més a les portes de la consulta. De la consulta del doctor Productes, per aprendre una mica més sobre les tècniques de cuina, les tècniques tradicionals i a vegades més innovadores o més vanguardistes en aquest art, en l'art culinari. Avui per parlar de confit o del confitat en greix. Jordi Jaques, molt benvingut una setmana més.
Hola, molt bones, i avui d'avantguàrdia res. Tirarem del concepte més tradicional que ens podem arribar a imaginar.
De quan havíem de conservar aliments abans de neveres, abans de congelats, abans d'altres elements tecnològics.
Correcte, allò que ens agrada tant últimament, parlar de la història d'aquestes tècniques, i precisament segur que provenen de voler guardar, donar-li més temps a productes que en una època en tenim en més quantitat, i que en altres, doncs, hi ha més escassetat, i realment el que es vol és emplenar el rebost, tenir el rebost ben ple de productes, perquè quan arriben aquelles èpoques més fredes o que hi ha menys cosetes, doncs tinguem recursos.
Comencem amb la definició. Confitat en greix, què entenem per confitat en greix? Doncs seria la cocció lenta d'un producte carni tallat a trossos grans. Per exemple, jo ara em venia al cap cuixes senceres de viram, podríem parlar de pedrers sencers de pollastre, de viram, en definitiva, costelles senceres de porc, cocció lenta en abundant greix del mateix animal. Aquests es guarden en llaunes que s'acaben d'omplir amb greix d'oca, d'ànec o amb saïm de porc. Forma de confitar molt típica a l'Occitània, amb l'objectiu de conservar la carn, i d'on especialment són conegudes les cuixes d'ànec confitat. En francès, el confit de canard. Avui farem confit, però no pas d'ànec, no pas de pollastre, o sí d'una part de pollastre. Ens centrem en els pedrers del pollastre avui, per exemple?
Sí, avui farem... el plat que us faré en si és molt senzill. Us faré un confit a partir d'oli de pedrers d'ànec. però com bé deies en aquesta definició, i ho explicava molt bé, els confits autèntics és fet pròpiament amb els propis greixos de l'animal. Concretament l'ànec, que és un dels productes per excel·lència que sempre s'han confitat, una mica amb la idea que parlàvem abans, no? Doncs tenies una època doncs, que tenies ànec en abundància i realment el que es volia fer era guardar-la, vindria a ser segur que en l'Occitània les seves anxoves, no? D'alguna manera, doncs, tenim
home, productes... Els ànecs que creixen amb colla, una niarada d'un ànega, doncs en surten els ànecs que ens siguin possible, que creixen, que es crien junts i es maten en un moment, quan són madurs. Tanta carn no es menja en un dia o en una setmana, correcte, i no s'ha de conservar d'una manera o altra.
Correcte. I dels confits, ells n'han fet tota una tècnica, tot un art, les cuixes, les ales, aquestes cuixetes i ales confitades que tant agraden perquè són molt tendres, molt gustoses, una tècnica molt pràctica alhora perquè no només en conservació, sinó que ja t'està donant un punt de cocció molt, molt, molt exacte, només s'han de calentar, ficar-li l'acompanyament que li pertoqui i tens un plat molt ben acabat, eh? Ens dona molt de joc. A partir d'aquí també podríem anar més enllà, eh? I podríem agafar aquelles aletes o aquella cuixa confitada i fer-ne altres plats. En podríem fer canelons, en podríem fer croquetes, en podríem fer moltes coses, però en si la tècnica ja ha sigut tan sumament generosa, tan sumament potent, tan sumament ben feta que ja ens dona el resultat final a la perfecció. Però de confitar podem jugar-hi moltes altres coses. La caça, per exemple, que també ens trobem amb això, doncs, que hi ha una època doncs, que tenim pues, més perdius o altres tipus d'aus de caça, o fins i tot un senglar o una llebre, o pues, animals doncs, que ens deixen una resta de peces més petitetes que poder no se'n fan tan durs, doncs confitar-los, i si fem un confitat, si tu vols més generós, més... Nosaltres aquí jo el que plantejo és, a partir del confitat, a partir de l'oli, de submergir el producte, pujar la temperatura i deixar el calent també es vagi refredant en aquest oli del mateix que farem servir per conservar. Qui diu oli diu greix de porc, qui diu greix de porc diu greix d'ànec, eh? També ens valdrien. Si en aquí doncs, hi fiquem llaurer, si hi fiquem uns alls, si hi fiquem una bona bresa, fins i tot alguna espècie com podria ser l'anís o el gengibre, doncs en què ens trobarem una mica amb el que us deia, igual que les cuixes de confit, que pràcticament ja tindrem un platet. Imaginem-se que...
Només amb el que anem a confitar, això ho podríem treure-ho en fred o podríem aplicar-ho en un altre plat?
Una amanida. Imaginem-se pues, aquestes restes d'aquest senglar, doncs, i en fem una amanida així, tal qual ve en fred, pues, ficant-hi una miqueta d'escarola, que també...
Sí, va molt l'escarola amb aquest tipus d'amanides.
Correcte,
sí.
Va molt lligada a la temporada. Fem una vinagreta de mostassa aquella amb gra ja una miqueta més potent, i això doncs, ho amanim, doncs tindrem un resultat la mar de bo.
I combrego de seguida amb les idees que llança el nostre doctor Productes avui, però ara en tindria unes ganes importants d'anar concretant. Què confitarem? O on ens centraríem per identificar-ho i visualitzar-ho ràpid?
Doncs a mi hi ha un producte que m'agrada molt i se'm fa molt difícil d'entendre'l d'una altra manera que no sigui confitat, com serien els pedrers. En aquest cas, els pedrers de pollastre. El confit dels pedrers de pollastre, que el podríem rejuntar d'alguna manera amb tots els seus menuts, estem amb el mateix. Ens anem a comprar un pollastre i ens trobarem doncs, que hi ha tota una sèrie de productes que moltes vegades, o la majoria de les vegades, no els fem servir, doncs que podríem agafar i confitar-los a tots junts i guardar-los i després, a partir d'aquí, tenir-ne molts més resultats. Doncs a mi el pedrer, que ja, com bé et deia, només l'entenc pràcticament confitat, doncs és un producte que trobo que és molt interessant, que és molt gustós, i el confitat encara el realça molt més, encara li dona molta més potència. Us faré un arrosset de carxofes amb pedrers.
Sí. Passa que aquí tinc un dubte, Jordi. Quan vas, m'hi he trobat, això que apuntaves, vas a la carnisseria, trobes a la carnisseria, demanes un pollastre i el carnisser o carnissera et diu què faig amb els menús, te'ls guardo o no? Jo, sí, i tant. Sempre. Un dels usos on els aplico és en fer caldos. Caldos per la sopa que llavors un dia o altre faríem.
Està bé. però es pot ser més generós amb, el, amb aquests menuts.
Sí, el dubte, però ara que tingués, jo els pollastres els compro d'un en un, i ja és molt quan compro un pollastre sencer, que té un pedrer. Per fer aquest arròs, en quants en necessitarem o necessitaríem?
Bueno, tranquil·lament mitja dotzena necessitarem, però bueno, els podem anar congelant, sense cap mena de problema, i a partir d'aquí després els confitarem. Fixa't bé que són...
Perquè és una cosa que no es demana a la carnisseria. Posa-me una dotzena de pedrers.
Bueno, o dir-li a la carnissera, escolta-me, si te sobren pedrers, si tens pedrers... Si
guarda-me'n, que per la setmana que ve quan vingui...
Aviam, si en tens mitja dotzena, doncs fantàstic. En qualsevol cas, fixa't bé, són tipus de coccions dures. Són coccions agressives, no? Són coccions que no... la passarem, la cocció, eh? I a més de productes que ja la necessiten, això, perquè la seva textura ja necessita passar aquestes coccions. Que els, que els congelis abans no serà el problema.
D'acord, doncs vinga, posem-nos-hi. Hem aconseguit, sigui per el toc d'atenció en el carnisser o sigui perquè n'hem anat congelant, tenim mitja dotzena de pedrers.
Doncs bé, doncs molt senzill, farem aquest confitat de pedrers, i també el farem bastant. I bàsicament el que farem serà agafar una bona cassola d'oli, un bon soter, ben ple d'oli, i xafarem un all, hi posarem una miqueta de llaurer, farem una bresa, a partir de porro, pastanaga i àpid, la tallarem a deuets, i també la posarem aquí dintre, i agafarem i ficarem els pedrers. Hi ha algo tan senzill com que pugin de cocció, vale? A partir de fred, que vagin bullint, que vagin bullint, que vagin bullint, res, només de 10 minutets, dic bullir, i estem parlant d'oli, vull dir, que vagi fregint, i ho retirem, i això que es vagi refredant lentament, 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 fins que estigui ben fred, ho posem en un pot, un tapadet, a la nevera, i això ens aguantarà tant com vulguem, i a partir d'aquí en podem fer moltes utilitats. Ja tindrem els pedrers per una banda, i poder sí, doncs a partir d'aquell coll, aquella aleta, vale, aquests altres productes, doncs fem un caldo fosc, un caldo una miqueta més enfosquit, i bàsicament com el farem? Doncs agafem una cassola, i fiquem també un all i una miqueta de ceba, i fiquem aquest coll i aquestes aletes, ho saltegem ben saltejadet, ho fiquem, fiquem en una bandejeta i li donem un toc de forn. Vull que ens quedi ben torrat, vale? Anem a buscar aquestes rates de llop ben torradetes. Per altra banda, aixequem una aigua, i quan tinguem aquestes d'allò ben torradetes, ho fiquem a dins de l'aigua. I bàsicament farem un caldo fosc, Això serà un caldo fosc que vagi bullint, ho traiem, ho reduïm una miqueta i tindrem un caldo fosc que ens ajudarà a enfosquir molt aquest arròs que ens interessa. Per altra banda, tenim les carxofes. Estem amb el mateix, el que dèiem abans. També podríem fer unes carxofes confitades i tirar-les ben bé al final de l'arròs i ens quedaria la mar de bé. Vull dir, seria ben bé un arròs 100% d'hivern, de rebost. En aquest cas els farem fresques, vale? Bàsicament el que farem serà pelar les tiges, netejar-les ben netejadetes, els tallem i els tallem a quarts. Agafem una paella, i fem una miqueta de sofregit a partir de ceba ben picadeta, si tenim una miqueta de confitura de tomata, doncs ja li podem ficar una culleradeta de confitura de tomata, l'arròs, aquest caldo que hem preparat, i que vagi bullint. A mitja cocció, posem els pedrers, quan falti res, 5 minutets, ja podem ficar les carxofes, ho anem mullant amb el caldo, si tenim una picada i tirem una miqueta de picada, punt de sal, si us agrada més sequet, acabeu-lo al forn, que serà molt, molt generós i molt agraït, aquest arròs acabadet al forn. I ja tens aquest arròs. Un cop el poses en el plat, si aquell mateix oli que has confitat als pedrers li tires una culleradeta, no li irà gens malament.
Ja te crec que aquest cap de setmana menjarem arròs i per poc que pugui el farem amb carxofes i pedrers confitats.
Arrossos de carn.
Clar que sí, fan hivern aquests plats.
Oh, i tant, oh, i tant.
Jordi Jaques, el nostre doctor productes, el xef de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
En xarxa.
Hola, doctor. Perquè ara és el quart primera amb una cançó que porta aquest títol, Doctor. I com dèiem, d'un doctor a l'altre, el doctor Productes, el doctor del quart primera, el tema que ens ha interpretat a aquest grup. 12 i 33 minuts, i avui és el dia que tenim una sessió del Cinema Paradís. I per què obrim el Cinema Paradís en dilluns? Sempre ho fem un cop l'any. Aquest cine s'obre sempre el divendres, però excepcionalment ho fem el dilluns després dels Oscars. Jordi Ornó, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Quasi des del sofà de casa, aquí. Quasi,
eh? Des del llit, pràcticament, perquè un parell d'horetes o tres sempre es dormen. Per trencar la dinàmica d'estar tota la nit allà pendent, i després, doncs, tres o quatre horetes de descansar.
Ja convé,
I després, doncs, venir cap aquí.
Es pot descansar, es pot desconnectar després?
No, perquè ja te'n vas a dormir a una hora que no és. És el vespre d'avui és quan es troba, quan es recull el que s'ha sembrat la nit anterior.
Molt bé, doncs, la cerimònia dels Oscars 2019, Jordi, què en podem dir? En principi, què tal va anar? El no haver-hi un conductor? Se'n van sortir bé?
Un titular?
Sí, vinga.
Han tocat fons.
Carai. Carai, és molt fort aquest titular.
Sí, han tocat fons. A part de que ja venien d'unes polèmiques que jo no sé si eren globus sonda per veure com s'ho agafava l'entorn. Recordaràs que vàrem comentar que volien donar premis als talls publicitaris.
Sí, que va haver-hi molta polèmica aquí, sí, i tant.
Que no hi havia presentador perquè el Kevin Hart, per un tuit que va fer no sé quants anys fa, ja va veure que venia Ramó i va dir, no accepto. Llavors van decidir, no n'hi haurà de presentador. Però clar, el presentador dels Oscars no és un presentador a l'ús. És com en els Goya, com els Goya. És un conductor. Sí. Que ha de tenir les suficients tables com perquè, a part de que té el guió que li han escrit, anar-lo alterant amb el seu savoir-faire, doncs, clar, aquí no hi era. Aquí no hi era, i què va passar? Va passar que en els que anaven entregant els diferents premis, que ja se'n van cuidar dies abans de donar les llistes de, dels que hi haurien, gent de la societat que no era cinematogràfica, gent, algun de la política... Llavors, clar, això va crear l'expectativa de veure tot en aquesta sèrie de personatges. Però què va passar? Que en aquesta gent sí que els hi van fer un guió, però aquesta gent no tenen les tables suficients com perquè en un moment determinat sortissin. Sí que n'hi va haver algun que es va sortir una mica del guió, Samuel L. Jackson amb Spike Lee, que van fer una mica de
sí, és el que s'ha vist més, eh?
De conya.
Ell que l'agafa i se li tira el
cim. Perquè precisament va ser el que va sortir a donar el seu premi. Mm-hmm. Però n'hi van bé, que van ser patètics, esclar. Aquests actors o personatges de televisió que sortien en allà i havien de fer alguna gracieta, no és el seu. Doncs com que no és el seu, no els hi facis fer. Fes com... Clar, però si he limitat a fer el que fan cada any quan hi ha conductor, que és sortir a presentar el premi, doncs...
I prou
hagués sigut... Bueno, és que al final és el que va ser. Una cerimònia en què si allà haguessin començat... És que és tal com van començar, perquè la veritat és que hi va haver dos moments culminants. El primer... Només de començar vaig dir, ostres, això promet. Perquè només de començar, com que no hi havia conductor que fes el discurs inicial, ostres, Queen, només d'entrar. Queen, amb el seu nou cantant i tal, i allò bueno, va posar en peus al Dolby Theater, doncs, picant de mans, o sigui, va ser una cosa extraordinària. Després van sortir tres actrius encapçalats per la Tina Fey, que són tres comediantes de fama internacional, i vaig pensar, bueno, aquestes... Perquè van començar parlant una mica així d'això. Però no, aquestes ja, el que va fer va ser introduir la millor actriu de repartiment. Per tant, la cerimònia ja va anar cara a barraca. A partir d'aquí van ser un seguit de parelles, perquè tot, gairebé tot eren parelles, que sortien a presentar. A mi m'ha estranyat, però després ja al final es va desvetllar, que el que era habitual, que sortís l'actor que havia guanyat l'any anterior en la seva categoria i donava el premi a l'actriu corresponent de la mateixa categoria, i l'actriu de la categoria... Pues no passava així, vull dir, anaven donant premis i tal, anaven donant premis molt repartits, semblava que volien fer contents a tothom, i al final, el que passa, vols fer content a tothom i no acaba content ningú. Però bueno, clar, es va trobar a faltar aquest personatge que, entre bastidors, ell es va fent una mica el seu retoc de guió en funció de com va la cerimònia, i que aquí no hi era. Com que aquí no hi era, els que sortien darrere no els importava el que havia passat abans, perquè resulta que ells portaven el seu guió escrit. I, en canvi, un conductor, a partir del que ha passat abans, per exemple, amb Spike Lee i en Samuel L. Jackson, si hagués hagut un conductor en tables, hagués pogut fer-hi una mica més de caldo.
Correcte.
Però no va poder ser, perquè no hi era. Per tant, jo suposo que se'n deuen haver donat compte de que això és una cosa que falta. Va durar molt, ha durat ben bé mitja hora menys del normal. On ho han guanyat? Pues no ho sé, ho han guanyat aquí, perquè, clar, era un rere l'altre, perquè els talls publicitaris han sigut els mateixos, cada dos o tres premis tall publicitari. Per tant, ho han guanyat aquí, on no hi ha hagut comentaris entre premis motivats perquè el conductor de la cerimònia fes alguna de les seves gràcies improvisades. Aquí està la gràcia del conductor. Aquest any també s'han interpretat totes les cançons nominades i l'altre moment culminant de la nit ha sigut la interpretació de la cançó de Ha nacido una estrella,
per
la Lady Gaga i en Bradley Cooper, que han sortit tots dos a l'escenari amb el feeling que ja portaven en la pel·lícula, doncs l'han traslladat en l'escenari. Aviam, ja, aquí ja s'hi podien lluir perquè era un dels Oscars que estaven encantats, i més ben dit perquè era l'Oscar a la millor cançó. Per lo de més, els Oscars han continuat mantinguent el fet que et vaig dir, cap pel·lícula que no parli anglès guanya l'Oscar a millor pel·lícula. Per tant, han mantingut aquest criteri. I, a més, si hi han mantingut el criteri de que cap pel·lícula que no sigui de la indústria purament dita, com és Netflix, que en aquest cas ara ja s'hi està introduint, doncs també pugui emportar-se'n un premi, el Premi Gros.
Avui veia un titular que deia els Oscars castiguen a Netflix.
Aviam, no és que el castiguin, simplement... Aviam, l'haguessin castigat si la pel·lícula que se l'hagués endut no fos mereixedora d'aquest títol. Aviam, alguns diran que com a millor pel·lícula... Perdona, és que sentia algú pels cascos que no era jo ni eres tu. I, en fi, perdoneu, però és que m'ha distret.
Continuo escoltant
alguna cosa, jo.
A veure, doncs,
perdoneu, però és que... No, és que, esclar, també ho senten els oients, suposo.
No.
Només ho sento jo. Val, sí. Així continuem. Continuem i ja m'aïllaré.
A veure, bueno, jo t'he tret tot l'extern que arriba.
Doncs el fet de que Netflix estigui acceptada com a nominacions, doncs està acceptada per poder guanyar. Perquè si Netflix, si Roma no hagués sigut una pel·lícula de parla no anglesa, poder hagués anat i hagués pogut guanyar. Aquí ja ha pogut, me sembla, una mica més el fet de que, i a més, jo ho trobo bé, perquè són uns acadèmics, premis d'una acadèmia que premia a les produccions americanes, que accepta produccions estrangeres, i algunes d'elles, com les britàniques, que parlen el mateix idioma, també els incloguin, però ja et vaig dir la setmana passada que de pel·lícules estrangeres nominades, de 14 que havien guanyat l'Oscar, de 12 que havien guanyat l'Oscar, 11 eren britàniques, o sigui, pel·lícules que no eren de producció nord-americana,
Sí.
11 eren britàniques i una francesa, i era muda, i ambientada a Hollywood. O sigui que estem parlant de The Artist.
Sí.
Val? Doncs els premis Oscar són els premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Cinema. Per tant, quan una pel·lícula es presenta als Oscars i no és nord-americana, si és parlada en anglès, doncs pot anar a la mateixa categoria de les americanes, perquè ells consideren que és de pel·lícula de parla no anglesa, la llengua estrangera. O sigui, no és una pel·lícula estrangera, és pel·lícula de llengua estrangera. Però tant, les britàniques també els inclouen. Per això sempre s'ha dit que el BAFTA, com a premis d'acadèmies locals, són els que donen una mesura prou important com per seguir els Oscars, perquè d'acadèmics britànics n'hi ha molts dels entre 6 i 7.000 que hi ha a tot el món. La prova està en que molts dels BAFTA que es varen donar s'han repetit en els Oscars que s'han otorgat aquesta passada matinada. Vale. Fet aquest incís, te diré que els Oscars de Roma han anat per Cuarón.
Sí.
Perquè fixeu-vos que els Oscars que ha guanyat Roma són uns Oscars personalitzats en la persona d'Alfonso Cuarón com a director de fotografia. Per cert, és la primera vegada en 91 anys que el mateix personatge guanya director i director de fotografia.
No havia coincidit.
No havia coincidit mai. Per tant, també és una és un reconeixement a la feina feta per Alfonso Cuarón, que és un director que serà mexicà, però tota la seva vida, igual com Guillermo del Toro, doncs han fet moltes produccions nord-americanes i que han tingut molt d'èxit. Llavors, la cosa ha estat així repartida. Bé, podríem dir que la que més Òscars se n'ha endut ha sigut Bohemian Rhapsody, però, esclar, és el que jo comentava l'altre dia no sé si era amb tu o era amb... parlem amb la Rosa Ros que van fer al Canal 10, que al final el que compten són els números d'estatuetes que es posen en la fotografia de la pel·lícula. Clar, quan comentàvem d'Òscars de primera categoria i d'Òscars de segona categoria. Clar, Bohemian Rhapsody s'han portat un gros, que és el Rami Malek,
sí.
Un de mitjà, que és el muntatge, que és un dels que volien donar durant la publicitat,
sí,
i el,
sí,
muntatge, el muntatge no és que sigui un premi, és un premi entre tècnic i artístic, perquè el muntatge no deixa de ser una segona revisió per part del director i el muntador per veure com ha de quedar la pel·lícula al final. I llavors dos de tècnics que solen anar junts, que és el so i el muntatge de so, que jo trobo absurd, sempre he trobat absurd, perquè hi ha dos Oscars en aquestes sí, dos categories que, fil cap, podrien estar conjuntades amb una. Però, bueno, és la que se n'ha portat quatre. Clar, en la foto cartell de la pel·lícula, sempre més hi haurà quatre estatuetes.
Sí, és el que passa en moltes pel·lícules, això, i moltes són d'aquests que dius tu, com tècnics.
Exacte.
Que no és...
És que la majoria de les pel·lícules que se n'han emportat 10 i 11 Oscars, la meitat, o més de la meitat, són tècnics. Perquè, clar, de grossos no se'ls emporten tots. Com a molt se'n poden emportar 3. Sí. Però, clar, els altres, la majoria, són tècnics. Per tant, en canvi, tu veus el cartell i 11 Oscars, Ben-Hur, sí. 11 Oscars o 12, Titanic. Sí. Ja. Val. Llavors tenim que Roma 3, val? Però aquests 3, ja t'ho dic, són molt personalitzats amb Alfonso Cuarón. Jo ja vaig dir que el director seria Cuarón, però que la pel·lícula, jo vaig dir El vicio del poder, ha sigut el Green Book.
Ha sigut sorpresa, Green Book, per tu?
Jo optava per un altre tipus de cinema, com... està molt bé, una pel·lícula que no hi ha res a dir, se li han donat i se'l mereix. És un... Ja, Passeando a Midnight, si era molt més nyonya, per dir-ho. Aquesta és molt més... Ja, punyent, no sé si seria la paraula, perquè el que fa és descriure una situació que hi havia en aquella època en el sud dels Estats Units, però no fa sang, m'entens? No. I encara al final té una moralina, la pel·lícula. Deixa en bon lloc el que tots tenim al cap de el comportament dels blancs envers els negres. Per tant, a més, si afegim que la interpretació està extraordinària, tots dos estaven nominats, que també ha guanyat el guió, i que el seu director no estava nominat, però el seu director és un enfant terrible de Hollywood. És director de comèdies gamberres, Dos tontos muy tontos, Algo pasa con Mary... I ara s'ha passat el drama, a un drama amb tocs molt, molt, molt divertits, que t'atreuen un somriure, però en Farrelly no és un director que fos un director d'aquells que diries guanyarà algun dia un Oscar. Doncs mira, no l'ha guanyat potser com a director, però sí que la pel·lícula, i ell era el guionista i ell era un dels productors, per tant va pujar dues vegades a l'escenari.
Aquí ja no es podia complir el que sol ser habitual, aquí ja no es podia fer per això, perquè no estava nominat el director.
Que si guanya Roma com a millor director, ja tothom s'imaginava que tal com anaven les coses, la pel·lícula no seria... Jo ja t'ho vaig dir, si guanya Roma, que se'l mereix, no guanyarà el director de pel·lícula, perquè jo estava convençut de que no trencaria amb la tradició de que una pel·lícula de parla no anglesa guanyi a l'Oscar a millor pel·lícula americana. Per molt que el director sigui un dels més reconeguts dins del cinema de Hollywood. I llavors, la que jo no concebia que fos les nominacions grosses, se n'han portat 3 Oscars tècnics, com és Black Panther. El vestuari, què vols que digui? Li han donat el vestuari al Rei León. I la direcció artística li han donat el premi, bueno, direcció artística, disseny de producció, li han donat a cartó, pedra i croma. Per tant, molt de treball d'estudi, de disseny i d'informàtica, però treball de corrente a construir coses...
No.
I la banda sonora, res a dir, perquè la banda sonora sí que és una cosa molt particular, que, aviam, aquestes pel·lícules que tenen certa acció, la banda sonora sol acompanyar força bé. Però clar, també, ja estava nominada pel sol fet de que era una pel·lícula d'un repartiment tan artístic com tècnic íntegrament negre, però els experts en Marvel diuen que és, ni de bon tros, és de les millors que ha fet aquesta productora en quant a superherois. Però és la pel·lícula més taquillera dels Estats Units el 2018. Per tant, algun mèrit també se li hauria de donar. I aquests són els que més premis. Qui no ha rascat bola, o sí que ha rascat però poc, és la favorita, que tenia també moltes nominacions i al final s'ha quedat amb la de la Olivia Colman, que és la... l'actriu.
Que tu no la tenies, no l'havies posat, t'havies posat Lady Gaga.
Sí.
L'apartat de millor actriu.
Mira, els primers d'això eren per sentiments. I jo, per sentiments, Lady Gaga no la vaig canviar. Però després vaig canviar el Rami Malek per el Christian Bale.
Correcte.
Perquè, aviam, de fer de Freddie Mercury, si ets actor i tens una semblança, se n'aprèn. Però fer de Dick Cheney tenia molt de mèrit. Com també Viggo Mortensen tenia molt de mèrit en mantenir tota la trama de Green Book, amb una trama que precisament no tenia gaires distraccions. Vull dir que o eren ells els que portaven el pes o no hi havia... Bueno, doncs vaig canviar per... No em sap pas que creu que hagi guanyat Rami Malek, perquè sentimentalment també era un bon candidat.
I després, bueno, els millors actrius de repartiment, aquí sí que vas apostar...
Marcel Ali, aquest estava...
Però Marcel Ali també podia haver anat de millor actor.
Sí, exacte. Tots dos fan un tàndem.
Clar, és un tàndem aquí, vull dir que...
Però mira, és el que et vaig comentar l'altre dia, de quina manera discerneixen qui és protagonista i qui és secundari. Les tres actrius de La Favorita, totes tres podien haver anat a protagonista. I el que va passar amb La Favorita és que, a l'haver-hi dos actrius... Això passa cada any, quan dos actrius o dos actors de la mateixa pel·lícula estan nominats al millor, en aquest cas de repartiment, no guanyen. No guanyen perquè el vot es divideix. Clar, perquè hi havia que eren partidaris de la Rachel Weisz i hi havia que eren partidaris de l'altra actriu. Però, aviam... Olivia Colman ha guanyat tot el que ha hagut i per haver. Va guanyar el BAFTA, va guanyar el Globus d'Or. Per tant, doncs, és un... Ja ha sigut reconeguda amb altres premis, per tant, també podia ser reconeguda perfectament amb aquest.
I per acabar, la millor actriu de repartiment, la Regina King, que tu havies apostat per la Emma... La Emma Stone.
La Emma Stone. Bueno, és el que t'he dit abans. La Emma Stone i la Rachel Weisz se varen disputar aquest Òscar, la millor actriu de repartiment, per La Favorita, i al final va sortir una tercera, que és la que també va guanyar el Globus d'Or en aquest apartat, la Regina King, per el Blues de Beale Street. Res a dir. Vull dir, aviam, no és que aquí hagin donat a l'Òscar algú perquè vés a saber quin... favoritisme, entre cometes, hi podia haver. No, vull dir, els que se l'han endut per mèrits propis. Però, clar, quan veus els altres i dius, aviam, quin pes en la pel·lícula té el fet de que aquell senyor s'hagi convertit en Dick Cheney, i a més, la gent que el veia i que coneixia com era Dick Cheney el reconeixia. Doncs això té el seu valor. Però, clar, quin valor no té veure en Rami Malek i és que veus a Freddie Mercury.
Per això tant, és el que diuen.
Per tant, les coses dites pel seu nom. Hi ha una curiositat que em va fer gràcia, i és que, aviam, diuen que els Oscars estan segellats en els notaris fins que no...
Sí, això és el que tu sempre també ho has explicat.
Val, això és el que és i el que realment ningú ha pogut destapar que no sigui així. Però a mi em fa molta gràcia, i és que arriba l'hora d'entregar el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa i surt en Javier Bardem a donar el premi. A qui li dona? A Alfonso Cuarón. Anys enrere va sortir la Penélope Cruz a donar un premi.
En Pedro.
I el va donar en Pedro. No. I aquest any ha passat tres vegades, si no vaig errat. Aquesta amb en Bardem. La d'en Samuel L. Jackson amb l'Spike Lee. Semblava que ja estava fet de que l'Spike Lee guanyés l'Oscar que li donés a Samuel L. Jackson per poder fer aquesta mica de gresca que van fer. I per acabar, el Guillermo del Toro. Guillermo del Toro és un director mexicà.
Sí.
Surt a donar el premi al millor director. A qui li donarà? Alfonso Cuarón.
Sí, sembla això que ho tinguin ja guionitzat. No sé si ells mateixos ho sabien o no.
Jo no ho sé si ho sabien o no, però no que... un, eh? Ni
clar,
dos, tres.
Que siguin tres ja no és una casualitat. Dius, això és que més o menys està per encaminat tant, per anar cap aquí.
Per tant, hasta aquí puedo leer. Llavors, una altra cosa també me va saber greu és que precisament havent-se mort fa dos dies a Stanley Donen,
sí,
que evidentment no el podien posar a l'In Memoriam perquè això ja està muntat aquest... ja tres anys ha passat. Però caram, jo que amb altres personatges d'altres anys no es fes precisament, però aquest any han sortit prous actors de l'època de l'Stanley Donen com a figura del cinema com per tenir un record per ell. Això no, me sembla que no hauria passat si hi hagués hagut un conductor.
Però jo em penso que posar-hi tres o quatre imatges, això es fa en un moment, Jordi.
No, però no. En l'In Memoriam no li podies
posar. Bueno, l'In Memoriam, però un cop ara, acaba l'In Memoriam, doncs, ara, no, com no, que s'ha mort...
Poc hi havien pas de posar imatges. Va sortir la Barbara Streisand a donar un premi. Ostres, la Barbara Streisand, en el moment de sortir, li podien haver dit, tu, un record per estar... Perquè... El Guillermo del Toro...
Però, bueno, una fotografia sí que li poden posar.
El Guillermo del Toro... quan va sortir a donar el premi millor director, què més que ell i el Cuarón, quan després va sortir a recollir el premi, tenia un record per als Tanyol. Doncs no hi va haver manera. Això també ho vaig trobar una mica de mal gust. I llavors, ja per acabar, la cirereta final va ser quan van sortir els de Green Book a recollir el premi, que va presentar la Julia Roberts.
Sí.
Doncs la manera d'acabar. La Julia Roberts allà amb un cantó, els de Green Book fent la gresca al mig de l'escenari, i la Julia Roberts allà ajupida amb el micro, despedint-se de la gent. Bueno, això està tot, fins l'any que ve, adeu-siau.
Queda un xic trist.
Sí, exacte, queda un xic trist.
Molt bé, doncs, Jordi, ja hem arribat al punt ja quasi de la una, i com cada any t'agraïm que vinguis aquí i ens expliquis tot el que manà aquests 16 iuts d'aquesta cerimònia dels Oscars 2019 amb aquest titular Canto cap fons.
I esperem que se n'hagin donat compte.
A veure.